camins.
Comencem avui pel tema més important de tots, la Constitució. La Constitució és una cosa molt personal. Ferran té, per exemple, la típica Constitució del Pallars, un tipus robust però sense passar-se, fruit de la típica alimentació de poble a base de rovellons, porc i alcohol destil·lat a casa d'un cosí. El Pere, per exemple, el Pere Juventí Balcells, té una Constitució fina, elegant, liviana, perquè és molt healthy i el paio és un pincells. La Carla té una Constitució una mica macarra, una mica macarrilla. És una mica la nòvia del Joker. Divertida, espontània, però et pot fotre una ganivetada a la que et descuides. I la Paula té la típica Constitució del millennial, d'hores i hores jugant al Call of Duty sense aixecar-se de la cadira, mentre emet per algun canal absurd de streaming que segueix 17 milions de persones. I jo tinc una Constitució, ja us ho dic, molt desgastada per a 42 anys, perquè tinc els ossos amples i una vida molt pirata. Feliç dia de la Constitució, parròquia. Bueno, farem el que podrem amb aquesta veu que se'ns ha quedat. Traurem la que tenim, deixarem el reste i farem bondat fins demà. Avui la veu no sé si és assabinada o què, és una mica estranya, està una mica estranya. Però us donem la bona vesprada d'aquest dimarts 6 de desembre del 2022, dia 1 després d'un camins amb dos veus protagonistes. D'una banda, el Jacinto Elà, el futbolista pobre que ens va ajudar a reflexionar sobre diferents aspectes de l'esport. Bueno, qui diu esport diu futbol i qui diu futbol diu el Mundial, que copa les nostres vides en aquests dies, avui especialment, ja comentarem el que ha passat avui al Qatar. I dia 1 després de que Pol Marçà ens fes la tutoria de cada 15 dies, en aquest cas entrant en els terrenys personals i acusant-me de ser el causant de la destrucció de Ràdio Estel per ser el pacient zero d'aquesta plaga que està colpejant la nostra ràdio i està destruint redactors en massa. Em sento culpable? Una mica, però no massa. Gran Pol Marçà, com sempre. Si voleu recuperar els nostres dilluns de no esport o d'esport i qualsevol dels nostres continguts, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats sempre per la gran Maria José Mendoza. Recordeu, Twitter, @caminsestel, a Instagram, caminsestel. Tenim també una aplicació, Radio Estel Oficial, una aplicació molt aplicada, ho trobeu tot allà, i una pàgina web, radioestel.cat, i tenim també un joc de taula, eh? És una mena de Monopoly, i vas conquerint programes i et carregues als presentadors i pots fitxar al Basté i a l'Herrera, és divertit, perquè és malèvol. Avui dimarts no ens visita la Rosario, que està de pont ben merescut, però tenim la millor alternativa. Ens posem de gala per rebre la visita de Salvador Aragonès, la rialla de la casa. Serà la part final del programa Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies ens endinsarem en un dels grans clàssics del Nadal a casa nostra. Us presentarem la nova temporada dels Pastorets, que arranca l'11 de desembre amb tot un carrusel de representacions arreu del país. Xerrarem una estona amb el coordinador general de la Coordinadora General dels Pastorets de Catalunya, i és Josep Pere Miquel, i amb ell xerrarem d'aquesta tradició fantàstica i de totes les novetats que presenten enguany. A veure què ens explica. Notícies, Pastorets, Salvador fora de joc. Des d'ara i fins les 9, en el dia de la Constitució, la Macedònia no fa festa, la Macedònia és la festa.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Tots i totes, amics oients, amb les oïdes ben obertes, els Pastorets tornen a casa per Nadal.
Rafa Sanahuja,
Camins.
Ràdio Estel.
Expliquem històries.
Josep Pere Miquel, bona vesprada.
Bona vesprada.
Josep, passió, tradició, cultura, llengua, els Pastorets són tot això? Em deixo alguna cosa?
Segur que...
Ens deixem algun matís, segur.
Segurament ens deixem algun matís, però ja anirem parlant. Sí, sí, són totes aquestes coses que dius. I
tant. Passió, tradició, cultura, llengua. Són prop de 7.000 persones, més de 200 representacions, a les quals assistiran, es calcula, més o menys 45.000 espectadors. Són les xifres que han compartit des de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya a l'inici de temporada d'aquest ritual nadalenc, i en parlem d'una molt bona salut d'aquestes representacions, tenint-ho tot present. I per parlar una mica de tot plegat tenim amb nosaltres, i ens ve molt de gust, al Josep Pere Miquel, que és coordinador general de la Coordinadora General de Pastorets. bona vesprada de nou. Moltes gràcies per venir als nostres estudis, i més en un dia de festa, per tant, molt agraïts, Josep, de que estiguis aquí. A veure, coordinador general de la coordinadora general, això vol dir que ets al front una mica dels components de la junta directiva, és així?
Sí, hi ha una junta, la coordinadora general de la coordinadora Pastorets de Catalunya, és un aglutina a 64 espectacles de pastorets d'arreu del territori, sí. I per coordinar, doncs, hi ha una junta directiva i jo estic al capdavant. Bé, m'ha tocat a mi en aquesta temporada, no?
Clar, portes un any i mig.
Sí. La coordinadora té 16 anys i hi ha hagut altres dos presidents o coordinadors generals, i ara en aquests moments...
Per tant, mandat llarg, preparat, perquè ens ara 8 anys més o menys per endavant.
No, els mandats són de 3 anys.
Vale. Però es van rellegint.
De vegades es poden prorrogar,
molt
sí.
Bé. Escolta, m'agradaria també que ens presentessis una mica la tasca de la coordinadora, quines tasques feu, com funciona una mica.
Sí, la coordinadora té diferents objectius. Un és aglutinar els pastorets. Uh-huh. És un fòrum de relació entre els diferents grups. Antigament, doncs, a les pastorets cadascú es feia la seva població, però no hi havia una relació entre els grups.
Correcte.
I quan es va constituir la coordinadora es va fer per això, no? Per treballar temes en comú, per cuidar la formació, per buscar estratègies de divulgació de l'espectacle, per ser un ens de comunicació amb l'administració, cercar subvencions, etc.
Per tant,
tenim un fòrum, fem formacions, venim aquest any que hem tingut un congrés de pastorets en el qual hi han assistit.
Com ha anat això?
Bé, això va ser el mes de març, Vam fer un congrés que es fa cada 7 o 8 anys, i és tot un dia sencer de debat a l'entorn del fenomen dels pastorets.
Home, és que és tot un fenomen cultural, Has estat vinculat de tota la vida amb els pastorets de Súria, durant molts anys també has estat membre de l'equip coordinador i de direcció dels pastorets de Súria i membre de la coordinadora de pastorets des de la seva fundació, des de l'any 2006. D'on et ve aquesta passió tan gran pels pastorets, Josep?
Bé, és això de petit, doncs ja vivia els pastorets amb emoció i vas creixent i vas participant i en el moment en què et toca ficar-te en els rols d'organització, doncs també vam veure aquesta necessitat de coordinar-nos els grups de pastorets de Catalunya, m'hi vaig posar i ara m'ha tocat aquest paper.
Fantàstic.
Però, com jo, hi ha moltíssima gent a l'entorn dels pastorets, Hem donat aquesta xifra de 5-6.000 participants. Els pastorets és un espectacle complet, total, des d'intèrprets, dansaires, cantaires, músics, organitzadors, tramoies, tècnics... Tot això és una amalgama de gent que fa molt treball en equip i gràcies a treball desinteressat de tota aquesta gent i alhora hem fet molt de rigor, doncs es pot aconseguir una temporada de representacions com la que començarem ben aviat.
Mira, ara aquí tenim un xat de la parròquia d'aquest programa que està obert i se m'està dient que em podries fitxar com a dimoni, per la veu que tinc. Podria fer una mica de dimoni en alguna representació. O veu en off, una mica.
Bé, podríeu fer uns pastorets radiofònics a Ràdio Estel.
Home, doncs és una gran idea. Ja et consultarem com repartim els rols, perquè és interessant. Jo em demano dimoni, i aquí crec que m'encaixa prou bé. Parlem de l'actualitat i també una mica del passat, perquè han passat pandèmies, guerres. Els pastorets de Manlleu, per exemple, arriben als 125 anys d'història, reequilibris polítics, socials, personals, però déu-n'hi-do com resisteix aquesta tradició,
És una tradició forta, molt vinculada al Nadal, que el Nadal és potent a Catalunya, i això ens fa que les arrels de l'espectacle i posades avui dia que són un espectacle que dona molta cohesió i dona molta personalitat a les poblacions on es representa, doncs sí. Això li donen força. És un espectacle intergeneracional, hi participen nens, hi participen joves, hi participen adults, hi participen gent gran, i això trava i es relata a la tradició del Nadal, doncs és una cosa que dona potències.
Si mirem una mica enrere només, com es va viure la pandèmia des de la gent dels pastorets?
Bé, la pandèmia ha sigut una sotregada pels pastorets. Van baixar les representacions, es va fer uns espectacles reduïts, amb menys intèrprets, amb menys durada, amb menys capacitat a les platees.
Però no es va aturar, eh?
Es va aturar. Hi ha alguns grups que sí que van aturar, però hi va haver una vintena de grups que van resistir amb un format més reduït, i la flama es va persistir. Clar, en moments així de crisi com aquesta, fins i tot a vegades la il·lusió es perd o es redueix, no?
Bueno, és que han estat les dues vessants. La il·lusió que es pot una mica atenuar,
sí,
però també contra l'adversitat treure
No? Jo crec que la cultura popular d'aquest país té això, no? Que de vegades de les dificultats en surten les oportunitats, no? I en aquests dos anys de perseverar i tal, doncs ens hem reinventat i hem resistit, i aquest any es torna a la temporada de normalitat. Jo crec que arribarem a la normalitat.
Esperem, perquè les xifres previstes són realment espectaculars. Justament, parlem de la present temporada. Josep, el dia 11 s'aixeca el teló, i quines novetats podrem trobar o què ens podries destacar de la nova temporada?
Efectivament, el dia 11 es fa la primera representació, que es fa al Montsià, a Ulldecona,
I
seguiran representacions fins per la Candelera, fins a primers de febrer, que l'última es fa al Vendrell.
Es fa durar, molt bé.
Sí. Ja va bé que s'allargui en la temporada, no? Novetats. La represa és la principal novetat, eh? Tornen els espectacles complets, sencers. Aquests dos anys es feien espectacles reduïts o amb circumstàncies. Aquest any torna tota la gent als escenaris i aquesta és la principal novetat, no? A mesura que cada espectacle té les seves novetats, eh? Hi ha qui renova vestuari, hi ha qui renova decoracions, hi ha qui renova músiques. Hi ha mil coses, l'espectacle és prou ric com per tenir molts fronts oberts innovadors per presentar.
Imagino que tot i mantenir un mateix esperit, no? Tenim els matisos també per part de les diferents representacions i els diferents municipis. Què ens podries destacar?
Sí, hi ha molta diversitat. Primer, que els textos de pastorets són de diferents autors, de vegades en casella, no? Que els pastorets són els d'en Folch i Torres, no? Hi ha molts altres autors d'espectacles de pastorets i és curiós, doncs, de visitar-les, de no encasellar-se amb uns d'únics, no? Però bé, això li dona diversitat a la tradició, a l'espectacle.
Perquè després també trobem aquestes representacions dels pastorets que de vegades innoven una mica, no? Que són també contemporànies, amb tocs de modernitat.
Sí, es dona bé. És una manera de posar al dia la tradició, i això és important. Vull dir que la gràcia d'una tradició viva i actual és això, que s'arreli en el passat, però que miri cap al futur, i per mirar cap al futur doncs hi ha d'haver aquests tocs contemporanis, hi ha d'haver els tocs locals, vull dir que hi ha pastorets que reflexen qüestions de la vida social de la població on es representen en el mateix text, fent unes corrandes o fent les garrofes o en la decoració d'algunes escenes que es fa en paisatges locals, etc.
Clar, jo sóc un enamorat del teatre i m'encanta el teatre, i vaig molt menys del que m'agradaria, perquè a mi em passa una cosa...
Doncs tindràs oportunitat, perquè hi ha més de 200 representacions.
Estic invitadíssim a alguna representació, perquè conec gent que participa i m'estan insistint. Per tant, jo crec que alguna caurà. A mi em passa una cosa, que és que jo... Una de les meves malediccions és que els autobusos de Barcelona sempre, moltes vegades, anuncien, no? Representacions teatrals, i se'n van els ulls. I dic, que m'agradaria anar... Estem parlant també d'aquest teatre popular, que és els pastorets. Quina rellevància té el teatre popular? Què aporta a la societat, a l'esperit de les diferents persones que formen la societat?
Home, el teatre amateur sí. és una paraula que ve d'amor, d'estimar. Doncs els que participem en el teatre amateur estimem el teatre, estimem els pastorets. I això es nota, no? Es nota i es reflexa dalt l'escenari, i aquest reflex d'estimació envers la feina que es fa es trasllada molt fàcilment a les platees i llavors l'espectador ho percep i ho gaudeix, no?
El Josep Pere Miquel és coordinador general de la Coordinadora General de Pastorets. Ens està presentant, bueno, tot aquest esperit fantàstic que envolta i que té els pastorets al seu, a dintre seu. I encara tenim uns minuts per conversar, però he de fer una publicitat. Eh? Hem de parar
endavant
un segon, escoltar unes falques que li venen molt bé a la casa, que sonin, perquè fem caixa, clink, clink, i de seguida tornem amb tu i amb una altra sorpresa.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la Cerdanya, 104.4.
Camins.
Ets el pacient zero. Ho tinc claríssim. I Pere Juventí és l'última víctima. Serà víctima demà, Pere Juventí, no ho sap.
No, jo tinc...
Però demà serà víctima.
No l'has mirat als ulls.
I l'origen ets tu?
El magazín de la vesprada...
Avui està bastant constipat, jo veig que hi ha un risc.
No, Pere ja està, ja ha caigut. Pere, és una qüestió de temps.
A Ràdio Estel.
Clavats, 30 minuts que passen de les 8 de la vesprada... Estem amb Josep Pere Miquel, coordinador general de la Coordinadora General de Pastorets, petant la xerrada, presentant la nova temporada. Però en aquest moment podem saludar també, i em ve molt de gust, un dels actors que s'estrena, jo crec que s'estrena, ens ho explicarà, i que a més és amic d'aquesta santa casa de Ràdio Estel, perquè cada dilluns el trobem a la caravana fent riure com un descosit del Joan Trias, i l'audiència es diu Francesc Marginet, i ja el podem saludar. Francesc, bona vesprada.
Hola, què tal?
Ui, déu-n'hi-do, quina rauja, Francesc. Has de baixar el ritme perquè ara, en la meva veu, tocadíssima, estem fent una ràdio molt nocturna i molt assossegada.
Ai, va, clar, és que jo estic acostumat a la tarda, allò de...
No, ui, clar, el Trias té molta força. Jo arribo als finals dels dies destrossat. Escolta, Francesc, volia demanar-te què significa per tu la participació en la representació dels pastorets. En quina participes tu, concretament?
Jo, els Pastorets de Berga, ja des de que vaig néixer. Fet de nen Jesús i he passat per tots els papers de l'auca als Pastorets de Berga.
Has fet de nen Jesús?
Sí, home. Els meus pares ja van calcular més o menys que nascés al setembre.
Molt bé.
Si ja...
Estava ja enfocat, cap a els Pastorets. Molt bé.
Sí.
Escolta, i ara ja no fas de nen Jesús, perquè seria una mica complicat el tema, no?
No, ja m'ha passat l'època. Nen Jesús ho vaig fer fins als 18 anys. No. No, ara sí, ara dirigeixo, només.
Ah, dirigeixes?
Sí, ara dirigeixo juntament amb el meu germà i un altre company, que ho dirigim als Pastorets. Però diguéssim que ja ha passat per tots els papers i al final és divertit també agafar la responsabilitat de dirigir.
Home, és una experiència, no?, després de participar com a actor i de ser dirigit, portar una mica la teva visió a dalt de l'escenari, jo crec que és molt maco i també et dona aquesta oportunitat d'explayar-te creativament, no? Com ho portes, això?
Bé, clar, és una cosa que al final t'estimes moltíssim, sí. I que a més ho tens ben mamat des que eres petit i te'l saps de memòria. O sigui, és relativament fàcil, però sí que intentes posar una mica de... Bueno, ens animem i ho canviem, ho fem una mica la nostra visió també, i també té la seva complexitat perquè són 150 persones que hem de moure. Uh-huh. I és un bon pitoter.
Escolta, i l'experiència de dir-li a un actor fes-ho així o a una actriu fes-lo d'aquesta manera, segueix-me, et fan cas o què? Tens aquesta autoritat de les guanyada?
Sí, sí, perquè... a més, jo hi poso sempre més pa que formatge. O sigui, acabo just avui... Ara acabo de sortir d'un assaig, sí. I estic esgotat, però perquè ho dono tot. I si veuen que... Si els que fan d'actors veuen que ho dones tot, ells també van a tope.
Et segueixen. Sí. Mira, ara estàvem xerrant, ja ho saps, justament també en Josep Pere Miquel, que és el coordinador general de tots els pastorets una mica de Catalunya, d'aquesta associació, la Coordinadora General de Pastorets. I també volia demanar-li a ell, perquè ara estem escoltant el Francesc Marginet, aquesta tradició dels actors. És que és una escola d'actors, també, eh? És a dir, una cantera, podríem dir. És una mica la masia dels actors que poden sortir a Catalunya, perquè bueno, ja has escoltat el Francesc, ha fet de Nen Jesús, és que més cantera impossible.
Bon vespre, Francesc.
Hola.
Efectivament, tal com dius, Els Pastorets és una gran escola de teatre, és molts actors professionals, i un dels quals és el Francesc Marginet, uh-huh. Han començat, tenen les arrels en Els Pastorets, i això ho diuen amb molt d'orgull, perquè és, Catalunya, el teatre està molt associat a l'inici en Els Pastorets de cada població.
Ja que us tinc a tots dos, volia demanar-vos també per la llengua catalana. En aquests dies hem escoltat xifres i dades que ens demostren que la llengua catalana està patint, no?, que hi costa que sigui utilitzada en diferents àmbits. Diria que Els Pastorets segueixen una mica custodiant la llengua. Com ho veus, Josep?
Exactament així. Els Pastorets tenen una missió important en el valor de la llengua. L'han tingut ja històricament, en èpoques de dificultats. En el franquisme estaven perseguits, Els Pastorets, una mica hem sigut revulsiu, i encara actualment doncs salvaguarda moltes expressions, moltes dites, moltes frases fetes que això donen riquesa a la llengua. És un baluard de defensa de la llengua.
Sí, suposat, sí. Com ho veus tu, Francesc?
Tu, estic totalment d'acord amb el Josep, i és això, és com una responsabilitat, crec, també, que tenen Els Pastorets, no? De dir, tenim un llegat, tenim una tradició que està molt, molt lligada a la llengua catalana, uh-huh. I és una responsabilitat també mantenir això, amb tots els canvis que li puguem fer, no? Però el fet de la llengua, crec que, a més, Els Pastorets, el fer una cosa tan única i d'aquí a Catalunya, crec que és un valor que hem de preservar.
I es dona una circumstància, Francesc, sí? Que suposo que estaràs d'acord, que moltes expressions del llenguatge de Pastorets s'utilitzen en el llenguatge habitual, col·loquial, de la gent que hi participa, cadascú, cada text, en la seva població, oi?
Sí, quan si el fas servir per xerrar de normal, de vegades se t'escapen frases de Pastorets, vull dir que això, home, a vegades també hi ha algú que et mira estrany.
Ho porteu molt a dins. Abans ens ha dit una frase que m'ha agradat molt, el Josep, que ha dit que el teatre amateur ve de la paraula amor, i jo crec que tots dos esteu transmetent aquest amor per aquesta representació, per aquesta tradició i pel teatre popular en general. Fes-nos la falca, Francesc, on i quan estreneu?
A veure, estrenem el dia 25, uh-huh. El dia 25, fem el 25, 26, 1, 6 i 8 de gener, les dates senyalades, i alerta, perquè a Berga venim amb moltes novetats i tenim música en directe per primera vegada en tota la història dels Pastorets. Oh. Hi ha algun canvi també important en alguns papers que sorprendrà la gent. Tot i així, si no esteu a prop de Berga, aneu a veure qualsevol dels Pastorets que hi ha arreu de Catalunya, que en teniu molts i de molt bons.
I, escolta, ja, abans d'acomiadar-te, quin paper li donaries a Joan Trias en la teva representació de Pastorets?
Home,
Nen Jesús?
O de nen Jesús estaria molt bé,
molt bé.
O si no d'Angelet que acompanya el Sant Miquel.
Molt bé, aquí se m'ha otorgat a mi el de dimoni, ell seria l'Angelet, jo crec que tot acaba quadrant al final.
Exacte.
Francesc Marginet, t'escoltem cada dilluns en la caravana, molts ànims, que vagi molt bé l'estrena i la resta de representacions i gràcies per acompanyar-nos uns minuts aquesta nit de festa.
A vosaltres i visca el pastoret.
Una abraçada.
Bon vespre.
I en Josep Pere Miquel, que és coordinador general de la Coordinadora General de Pastorets, ens ha acompanyat per presentar-nos doncs, amb aquest amor, amb aquesta passió, tot el que s'està coent ara mateix perquè les representacions arribin amb tota la força, la tradició, l'amor, la cultura que representen. Josep, moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres per difondre-ho.
Molts ànims, que vagi molt bé i encantadíssims.
A reveure.
Vinga, nosaltres que fem un altre bloc de publicitat i Salvatore Aragonès is in the house.
Ràdio Estel. Allà
sota una penya... Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal.
Ei, Pep, com vas? Bé, escolta, crec que m'he perdut. Sí. Tinc la ubicació oberta al mòbil, però no hi ha senyal. D'acord? Sí, acabo de passar la rotonda i giraré cap a la dreta. Però després... Ah, doncs faré la volta. Tranqui. Merci, tio. Fins ara.
Parlar per telèfon mentre condueixes és una distracció que pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
Si els busques, els trobes. Si t'has perdut algun programa de Ràdio Estel, el tens a la ràdio a la carta de radioestel.cat perquè tu triïs quan escoltar el que tu vols escoltar. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
I continuen caient companys, que avui estàvem amb quadre al matí. I demà vaticino que Pere Juventí se sumarà a aquest moment. Jo, si fos la Carla, estaria molt preocupada.
Comença a estar malament, també.
Amb Rafa Sanahuja.
Rafa Sanahuja va portar el bitxo.
I altres persones que expliquen coses.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Anem amb els temps perfectament quadrats, que és una de les meves grans virtuts, probablement l'única virtut que tinc com a locutor. Economia en valors, amics, que tampoc tanca en dia de festa. Comencem ara mateix aquest espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i per gentilesa de La Caixa. I avui, una persona d'elegància inconfusible, veu aterciopelada, velluda en català correcte i intel·ligència inusitada, ens visita en aquesta casa, per tant estem de festa. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada i bona tarda a tots els nostres oients, a pesar de que és un dia festiu, però bueno, d'aquella manera...
Saludem igual, no? Encara
que... És el dia de la Constitució, l'Espanya ha perdut i, en fi...
Bueno.
Que ens hem donat entre tots també una abraçada fraternal a tot l'equip del programa, en Ferran Capdevila, el productor, i la Paula Moreno, productora també. O sigui, avui tothom són productors. Bueno.
Tenim dos productors i cap tècnic. Això està una mica desequilibrat.
Vale.
Va, tothom saludat. Avui, Salvador, per comprendre millor què passa en el món de l'economia i de l'empresa, tenim una veu amiga.
Oi tant. Avui tenim a una persona ben coneguda a Ràdio Estel.
Sí, pelazo.
Deixa-m'ho dir, perquè per les seves participacions en els programes és l'Ivan González.
Ivan González. Ivan González.
Té un màster en economia
explica'ns,
social.
Explica'ns.
Té un màster en economia social i ha treballat com a tècnic a l'Ajuntament de Barcelona en el tema del petit comerç i el petit consum. A més, ha treballat amb el Col·legi d'Economistes i amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb un informe sobre la gent gran. Va ser un gran informe.
Home,
aquell,
jo va
ser. Que passa que no és tan conegut, però bueno. Alhora que forma part de l'intercol·legial que estudiarà aquest tema amb els col·legis d'economistes, els arquitectes, el d'infermeria, el de treball social, advocats, etcètera, etcètera.
Quin currículum, Ivan, quin currículum.
És un bona vesprada. Bon currículum.
Ivan González, bona vesprada.
I una bona persona, també.
Ah, això, el currículum no es sol posar.
No se sol posar si és bona persona, però jo ho puc assegurar.
Jo ho vaig posar. Quan vaig enviar el currículum aquí a Radio Estel, primer
ah,
que
sí?
Vaig dir, bona persona. És fals, però jo ho vaig posar. Ivan, bona vesprada.
Menys mal que estava a la ràdio i no a la tele, perquè...
Estàs vermell.
Estic vermell.
Estàs vermell. Escolta, Ivan, va, anem per feina, anem a posar fil a l'agulla una mica al moment de l'economia i de l'empresa. Comencem parlant de l'informe anual de CaixaBank Dualiza sobre la formació professional, que diu que el problema... Formació professional, eh? El problema no està en la manca de places per estudiar, com s'ha fet palès al començament de curs, sinó que els estudiants de formació professional abandonen molt aviat els estudis i per això ara fan 100.000 ocupacions, falten 100.000 ocupacions d'aquí al 2030, imagina't, només falten 8 anys. Els cicles formatius potser no són prou atractius per als estudiants. Ivan, tu com ho veus això?
A veure, aquí hi ha diversos temes diferenciats.
Hi ha altres països que això està a tope, eh? I aquí a
és
Espanya...
Aquí tenim dos problemes bàsics. Mm. Vale? El primer problema bàsic és com venim del passat, de quin passat venim. Recordeu que fer una carrera era el màxim i fer l'FP eren els dolents.
Sí.
Vale? I això s'ha viscut fins fa molt poquet. Mm. Vale? Però la realitat no és aquesta. La realitat és quines són les necessitats a dia d'avui. Sí, potser tenim feines diguem-ne, que no cal fer segons quins estudis
sí.
I feines que, al contrari, calen estudis més tècnics perquè realment funcionin. O sigui, abans d'entrar a la ràdio parlava. O sigui, aquí darrere meu, que tinc els que realment fan funcionar aquest programa, no és el Rafa?
No. Per suposat que no.
Ja els hem parlat.
Els dos productors. Els dos productors
aquí tenim dos FPs. I sense ells és impossible que el programa funcioni.
Exacte.
I per tant, aquesta és la realitat de dia d'avui. Aquesta és la realitat. Però aquí, aquest estudi té les seves virtuts, evidentment. És un gran estudi, és un estudi dens, però aquí ja juguem una mica amb tot. O sigui, aquí això de que, per exemple, que necessiten 100.000 llocs de treball... Uh-huh. Sí, segurament sí, però pensem en una cosa, que ara es jubila el baby boom. D'aquests 100.000 llocs de treball, la realitat és que el 80% són jubilacions. Per tant, aquí estem una mica jugant, com dèiem l'altre dia, amb l'estadística, no? Si es necessita aquests jocs de treball, sí, però molts són per jubilacions.
Sí, vols dir que la Caixa ha fet una mica de jocs de pats aquí a l'hora de dir xifres?
No. Jo no diria mai això.
Ens patrocina.
Però les paraules es poden dir de moltes maneres. Gràcies a Déu, el nostre llenguatge es rica en paraules.
Home, és com una mica com el dret, es pot interpretar, eh? Tot és una mica interpretable. Per això et portem, perquè volem la teva interpretació, Ivan. Endavant, Salvador, amb la teva pregunta.
Sí, o sigui que, segons els experts, el problema s'arreglaria només si acabessin els cursos en els que es matriculen. No és així, no?
Ja de tot. Així. Penseu que al setembre d'aquest any han faltat gairebé 20.000 llocs de 20.000 persones que volien fer FP i no estaven. Per tant, és veritat que hi ha molta gent que no acaba els estudis o que aquests estudis que normalment són de 2-3 anys els acaben allargant en 4-5? Sí, és cert, però també és cert que al setembre d'aquest any, o sigui, fa dos dies, han faltat 20.000 llocs per estudiar FP, que no estan.
Sí.
Per tant, també s'hauran de crear aquests llocs.
O sigui, gent que volia estudiar, però...
I no ha pogut entrar, sí. 20.000 és, diu, ràpid, però són molta gent.
Vale. Sí, són molta gent, però també, a veure, segons l'estudi de la Caixa, diria, no és una gent que faci falta, sinó el que fa falta és que els que comencin i es matriculin a formació professional, tant se va al primer grau com al segon grau, acabin els estudis.
Sí. No, són qüestions paral·leles. Evidentment, si tu et matricules en algun lloc i no acabes, doncs no tens aquesta titulació. Evidentment, si...
Sí, però has tret el lloc i hi ha un altre.
Correcte.
Dir, en realitat,
correcte.
Sí, places escolars són les que són.
Doncs tenim repassada aquesta realitat de la formació professional al nostre país. Canviem de tema, si et sembla bé, perquè una de les coses que tractem habitualment en aquest programa i en aquesta secció és una mica el nivell de vida. Com mantenir una mica el nivell de vida si no s'apugen els sous el mateix que l'IPC, que serà, recordem, un 8% aquest any, i també el salari mínim interprofessional. què és el que passarà, també ens ho preguntem amb les pensions. O sigui, IPC, salari, pensions... Què opines d'això, tu, Ivan? Conflictes? Conflictes?
Segur.
Segur.
A dia d'avui els pensionistes tenen la pujada assegurada, cosa que els treballadors no. Uh-huh. També és veritat que aquest 8% del que deies és relatiu, perquè, per exemple, ara mateix al novembre ja estem per sota del 7. Vale? També és veritat que l'IPC és un dels punts que es miren, o sigui, és més important la inflació, que també té a veure amb l'IPC, però que no passa l'IPC prèviament dit. I, certament, el problema està en que la pujada de sous o el nivell de vida no és el mateix fa temps, no és d'ara, això no és d'ara. Que ara la pujada de sous mitjana estiguin al 2,6, quan estem parlant de gairebé un 8, sí, però hi ha unes estimacions, per exemple, que l'IPC pujarà el 2023 només un 3,8%. Uh-huh. Què passarà el 2023 amb aquesta pujada de sous? No ho sé. Però, a veure... realment aquest desfase entre nivell de vida i IPC ve de fa molt temps, no és d'ara. Ara realment ens afecta més perquè...
Està en un moment extrem, no?
Clar, correcte, però ens afecta més perquè no només per això, sinó per totes les derivades. Uh-huh. Venim d'una època que estem en crisi, no és la del 2008, evidentment, però existeix. ¿Vale? La pujada dels preus que hi ha hagut en anteriors èpoques ara es ceba molt amb temes molt bàsics. Molt bàsics.
Abans... És que per mi, disculpa, crec que aquella crisi del 2008 afectava relativament, perquè, no sé, però és que ara estem parlant de pujades de preus en productes molt bàsics, sí. En energia, en...
El problema real és aquest. O sigui, el problema real no és que hi hagi una pujada, sinó que t'ha pujat la llet, t'ha pujat l'arròs.
La gasolina.
Ha baixat la vivenda, per cert. Però vull dir...
Bueno, clar, però...
Ah, però la
vivenda... Sí. Jo no vaig a comprar vivendes. Bueno. Vaig a comprar arròs.
Deixa'm posar aquest punt de positivisme.
Bueno, vale. Si vols posar-lo, posa'l. Però a mi no em sembla...
No, però la gran diferència és aquesta.
Val.
És la pujada de qüestions o de aliments bàsics. Inclús la roba. Ha pujat un 6,8% la roba.
Sí.
Ah, sí?
Sí. Ah. Tot això puja. També hi ha una polèmica, Ivan, que és que surt de l'estadística mensual cada mes, quan surt l'estadística, s'arma una polèmica entre govern i oposició, perquè...
Però quina estadística?
És la història dels fixos continus, dels aturats continus...
Els aturats continus.
O del què és, això, no? O sigui, sempre hi ha aquesta polèmica, perquè ha canviat la llei. Però jo crec que el sector laboral va bastant bé. O és una visió...
A veure, estem...
Home, tenim dades d'aquest mes, no?, amb un atur prou...
S'ha estancat l'atur en aquest 12% estructural, 12-13. Uh-huh. És cert que ja han hagut mesos que ara estem baixant, però aquest 12-13, portem ja uns mesos amb aquest 12-13, continuarem el 2023 amb aquest 12-13, o això són les estimacions... Però en el tema del fix discontinu, el gran guany, que aquí sí que hi ha hagut un guany, és de cara al treballador, no de cara a l'empresa en si.
I quin guany?
De golpe y porrazo, i perdona'm aquesta expressió,
no, vale? M'encanta.
Passes de ser, o passes de tenir un contracte temporal o un contracte indefinit. Vale? I això tu em diràs...
Home.
En la realitat és el mateix, perquè tu treballes un mes o dos o tres i no treballes als 12. Per tant, aquest indefinit és fals. No. Perquè tu pots tenir un indefinit per diversos mesos, no cal que sigui els 12 mesos de l'any,
sí.
Que abans era un temporal. L'exemple més fàcil, potser, és el... Per exemple, el treball de recollida de fruita de temporada.
Sí.
No? Aquest tipus de contracte és un contracte indefinit a temps parcial. Abans, ara, vale? I sempre ha sigut contracte indefinit a temps parcial. Què fa el fix discontinu? Els contractes que eren temporals... però no eren tants fixos en el temps, o sigui, la fruita de temporada sabem quan
sí,
es recull.
Sí.
Vale? Tu, per exemple, si et contracten per omplir ampolles de butano, que existeix aquest tipus de contracte, no saps quan et contractaran, però saps que s'ha de fer cada any. Pues aquest és un fix discontinu. Aquest fix discontinu el que ha guanyat és que amb transformar-ho en indefinit treballa 2-3 mesos, però està contractat 12, vale? I el contractaran l'any vinent. No serà una altra persona, sinó serà ell. Perquè ell és com... No és ben bé això, però com si li guardessin el joc.
Vale. Bueno, com a mínim això ja ho tenim. Sí. Escolteu, Salvador, Ivan, hem de fer una petita pausa, escoltar un altre cop la Falca de la Caixa. Podem seguir uns minuts encara amb Ivan, que vale. És molt interessant.
Molt bé.
Et sembla bé, Salvador?
És que sap molt, Ivan.
No, bueno, i és bona persona, sobretot. Doncs fem aquesta Falca de la Caixa i encara seguim uns minuts més conversant amb Ivan González.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Això és Economia amb Valors, avui dimarts de canvi. Rosario la tenim de pont, Salvador Aragonés el tenim aquí, acompanyats d'Ivan González. Per rematar una mica la conversa, Ivan, una contradicció aparent. Parlem de la banca ara, de la banca. Últimament a la banca se li ha demanat la rebaixa de les hipoteques per les famílies. Bueno, tenim tot aquest tema de l'Euribor que està disparadíssim i que segurament aquesta pujada portarà les famílies a un increment del pagament de la hipoteca. Es calcula uns 2.000-3.000 euros.
Porta,
això segur. ¿Vale? Per tant, els bancs se li ha demanat la rebaixa de les hipoteques per les famílies amb ingressos inferiors als 25.200 euros, més o menys, però després se li ha proposat també un impost especial, de manera que durant dos anys l'Estat ingressi ni més ni menys que 6.000 milions d'euros, no, o sea, 6.000 milions, quedem-nos en la xifra.
Per dos anys.
Per dos anys. Clar, aquí hi ha un contrast entre el que se'ls demana, per un costat, ajudar a les famílies més vulnerables, però després també un impost que igual no és massa sostenible per la banca. No ho sé, com
la,
funciona.
La banca és un sector que porta anys hiperregulat. Hiperregulat, o sigui, vull dir... En el Código de Buenas Prácticas famós que es va signar fa uns anys, en aquest Código de Buenas Prácticas podria entrar aquesta rebaixa de les hipoteques o aquesta novació, que és com es diu la paraulota, sí. que poden fer. Aquesta novació o aquesta possible novació ja s'estava fent, de fet. Uh-huh. Ara el que s'està veient és que amb aquesta nova entrada en vigor al gener d'aquesta nova normativa, molts bancs han deixat de fer hipoteques fixes. Ja no es fan. Ja no es fan perquè diuen, què passarà el 2023? Paro màquines i ja m'ho trobaré.
Però històricament les hipoteques sempre tinc la... No ho sé, és una impressió meva sense cap base. Però jo tinc la impressió que la gent tirava més al variable que al fixe, no?
Sí, al principi sí, però ara ja... Ara tothom va al fixe, eh?
Sí, sí. Pensa una cosa...
És més car, el fixe és més car.
Però el fixe, ara mateix, sigui més car o més barat, ara ja no ens fiquem aquí, la realitat és que l'única cosa que t'assegura és l'import.
Sí. Sempre aquest i ja
sempre, i aquesta és la seguretat que et dona. Uh-huh. Però no és que sigui més car o més barat, perquè hi ha hagut èpoques de tot. O sigui, quan va començar la primera crisi del 2007-2008, uh-huh. l'Euribor estava doblant el que s'està fent avui. Doblant. El que passa que la gent d'això no se'n recorda. Estem acostumats a portar uns anys que estava l'Euribor sota zero, i això és el maco, no? Sí, sí. Però la gent no se'n recorda que ara aquest 2,70 i alguna cosa que està ara ha arribat a estar al 5 i al 6. Ah. Jo no trobo malament aquest Código de Buenas Prácticas, perdona que ho digui en castellà perquè és així com s'han publicitat,
no,
però la realitat és, torno a repetir, és que és un sector hiperregulat i l'impost aquest nou, per exemple, és el que dius tu, és una de cal i una arena, i l'impost aquest, a més, està fet de tal manera que va contra, diguem-ne, les comissions bancàries, no contra els beneficis. Impost de beneficis existeix, es diu impost de societats, que, per cert, està tan hiperregulat la banca que en comptes del 25% està pagant el 30%. Per tant, clar, aquí hi ha una mica que, i reitero, i espera't, perquè això està anunciat, però no m'estranyaria gens que la banca anés a judici contra el govern per això.
Sí, sí, bueno, perquè, a veure, Rafa, tu abans havies dit que li havia proposat, no és que li havia proposat, el Congrés de Diputats ho ha aprovat, aquest impost especial, o sigui que la banca no es pot escapar, a no ser que vagi al Constitucional, i això és el que diu l'AEB, l'Associació Espanyola de Banca, perquè, doncs, bueno, aquest govern hi ha vegades que fa lleis una mica allò esvalutades, no?
Ja.
Comença la casa per la teulada. Comença la casa per la teulada, sí.
I llavors, probablement, i quasi segur que molts bancs aniran al Constitucional, uh-huh. I llavors, doncs, no tindran que pagar. Ara, això, el Constitucional s'hi ha d'anar just abans, quan ells rebin l'impost, perquè si han rebut l'impost ja no hi poden anar. O sigui que, per tant... És a dir, el tema dels bancs, jo crec que s'ho arreglaran ells, perquè ni el govern ni interessa estar massa malament als bancs, perquè és el que compra els bancs, els que compra la deuta pública,
sí.
ni els bancs volen estar malament amb el poder polític. No?
No us queixareu, amics oients, classe magistral per part d'Ivan González per entendre què està passant al món de l'economia, de la banca, de l'empresa, de tot el que ens acaba afectant, que ens està afectant, i classe també magistral amb Salvador Aragonès, que ens agrada les seves reflexions. Ivan, moltes gràcies per venir en un dia de festa.
Cap problema, gràcies a vosaltres.
Agraïdíssims. I Salvador, encantats de rebre també a tu, com sempre.
Molt bé, moltes gràcies.
Nosaltres, que escoltem la falca de la Caixa, important, i recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
A veure, que m'està dient Salvador Aragonès que clar, que vol explicar una notícia que és imprescindible. Tens 30 segons, Salvador.
Home, imprescindible...
Imprescindible.
No és que l'hagin amagat, Rafa, però és que es va morir la reina Elisabet,
ah,
i amb el regnat més llarg de la història, sí, resulta, sí, sí, que la corona del rei, de la reina...
Sí.
Doncs ha desaparegut de la London Tower, de la Torre de Londres.
Què ha passat aquí? Saps
doncs
alguna cosa?
Ha passat que els cortesans anglesos han pensat que el diàmetre de la corona d'una reina que ha durat quasi mitja vida, no mitja vida, 70 anys, doncs no li cap al cap.
És una qüestió...
El nou rei...
És una qüestió d'orelles, d'amplitud d'orelles.
Tu creus que la corona baixa fins baix a les orelles?
No baixa, però això ho han de fer més gran.
El problema dels orfebres és que ara com arreglar-ho això, perquè estrella és molt fàcil, enxamplar és molt difícil.
Jo crec que ho aconseguiran.
Perquè s'ha de fer el mateix or, s'ha de fer el mateix... Tot.
Tens tota la raó. Salvador, aquesta és la dada. T'agraeixo molt que ens la donis. A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb un home que ara, quan acabi el programa, anirà a fer una birreta al barri del Raval, allò per copsar una mica l'ambient, Ferran Capdevila a la producció, tenim a Carla Buigas i Pere Juventí Balcells, Esforç Titanic a la redacció, Maria José Mendoza a la vida virtual, i la clau de tot plegat, Paula Moreno a les vies de so, al muntatge musical, i com a segona productora. De seguida, informació en el butlletí de les 9. Salutacions pel qui ens escolteu en la repetició de les 6. Pol Marçal en el seu dia preferit de la setmana, el darrer. I per directe que acabeu de passar una bona nit. Tornarem demà, farem una nova Macedònia, farem Camins, cuideu-vos.